Bé, i avui comença Fitur a Madrid i darrere de Fitur i darrere de la promoció turística, una de les informacions que va ser protagonista el cap de setmana passat, aquesta informació que fa referència a l'acord entre el Partit Socialista, Esquerra Republicana i Comuns per augmentar la taxa turística a Catalunya. L'increment augmentarà un 100% en aquesta legislatura, però el desplegament no es farà finalment en un sol any, sinó en dos. La taxa quedarà duplicada finalment l'any 2027. Una qüestió és Barcelona, l'altra la resta de Catalunya, depèn dels hotels, etc, etc. Però el que ens interessa més a nosaltres és un dels aspectes d'aquesta aprovació, que és el recàrrec municipal que s'afegirà a la taxa turística, un recàrrec municipal que a hores d'ara només aplicava a la ciutat de Barcelona, però a partir del mes d'abril, segons comentaven els mitjans informatius la setmana passada, tots els ajuntaments podran decidir quan i com l'apliquen, com reclamava Esquerra Republicana per trencar la uniformitat territorial. Aquest recàrrec municipal que s'afegirà a la taxa turística no pot ser d'un màxim de 4 euros i tampoc pot superar en cap cas l'import de la taxa de la Generalitat per tal de garantir l'equitat i la seguretat jurídica. Precisament, arran de la presència a Sitges la setmana passada del grup d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya i del seu president Oriol Junqueras, l'alcaldessa Aurora Carbonell publicava a les xarxes socials: "Valorem positivament l'acord per actualitzar la taxa turística a Catalunya, que iniciarà el seu recorregut parlamentari que reforçarà la capacitat dels municipis per gestionar millor l'impacte del turisme. A Sitges això es traduirà, deia l'alcaldessa, amb més eines per destinar recursos a polítiques d'habitatge, neteja i manteniment, serveis per a la ciutadania i la cura i les de l'espai públic, perquè cuidar la vila i la seva gent també és cuidar el turisme." Això per un costat, però com els comentàvem, la gran majoria d'associacions del sector s'han mostrat molt crítiques amb l'aprovació de la duplicació de la taxa turística. El Gremi d'Hostaleria de Sitges s'ha afegit al manifest que signa el sector de l'allotjament turístic a Catalunya, que considera la mesura improvisada, mancada de rigor estratègic, desvinculada de les necessitats reals del país i amb un afany plenament recaptatori. Òscar Estauber, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Aquest any ha començat en el sector també ben animat, eh?
Bueno, és l'habitual, no?
És l'habitual.
Estem acostumats ja.
Per qui ho vegi una mica des de fora, una pregunta molt òbvia: fins a quin punt per una persona que pugui pagar una nit d'hotel en un establiment de 4 estels o de 5 estels, dels quals n'hi ha molts a Sitges, la taxa turística o el recàrrec els hi pot suposar un fre, aquesta intenció?
Doncs és una de les preguntes que tenim des del sector, perquè és obvi, no? Com dius tu, quin és l'impacte que pot tenir una mesura així. I per això, evidentment, el sector considera que l'impacte no pot ser mai positiu, però una de les mesures que es demanen és precisament que aquesta pujada o aquestes mesures fiscals tinguin una base empírica i una base d'estudi de quin ha estat pues, l'impacte en el turisme de les anteriors pujades i bueno, una mica estudiar-ho i no prendre mesures d'aquest estil sense cap base empírica ni cap base, diguéssim, d'estudi, no?
Perquè a partir d'aquesta reflexió i per l'experiència del Gremi d'Hostaleria, per la vivència del Gremi d'Hostaleria, la implantació de la taxa turística es va notar molt?
Bueno, el que passa sempre és que qualsevol mesura que va directa contra el compte de resultats de les empreses, primer, ens fa menys competitius i, segon, ens permet menor marge de maniobra a l'hora d'incrementar la nostra qualitat, els nostres beneficis a empleats, els nostres, bueno, doncs totes les polítiques, no? Al final, qualsevol mesura recaptatòria doncs té un impacte negatiu en la vida de les empreses, no? Si aquesta mesura fiscal ve acompanyada de beneficis estructurals per la vila, pel turisme, per les empreses, doncs al final una cosa compensa l'altra. Si no és així, és evident que és una mesura que ens deixa en una pitjor situació competitiva.
En principi sembla que la intenció és aquesta, no? Que la recaptació de la taxa i d'aquest també d'aquest recàrrec municipal resulti en benefici de la comunitat,
sí,
no?
Aquí sí que tenim una experiència molt empírica des de que es va pujar des de que es va posar en marxa la taxa turística, de quin ha estat l'impacte real d'aquesta taxa turística en el que es va dir que seria el seu objectiu, no? I tots sabem que inicialment es va proposar que la taxa turística fos, destinada a la promoció, a fins de promoció, cosa que era ben rebuda pel sector, i això, pues, evidentment, no ha estat així fins al punt de que això ha anat canviant amb el temps, fins i tot a nivell normatiu, permetent que la taxa turística es destini gairebé a qualsevol cosa, no, actualment. Amb el qual, en això sí que tenim una experiència empírica que no ha tingut l'efecte desitjat. No?
Torno al principi, ho exagero. No deu haver hagut ningú que arribi a un hotel o que reservi i digui no, escolti'm, no vindré perquè amb la taxa no em surtin els números.
No, però el que implica això, torno a dir-ho, no? Nosaltres no estem sols al món, no? Mm-hmm. I això fa que els nostres preus siguin diguéssim, comparats per la gent que vol venir. I potser en el turista individual té un cert impacte en el nombre global, però hi ha impactes molt més clars, no? I, per exemple, Sitges, que tenim un turisme mais que ens permet diferenciar-nos del nostre entorn, no? Uh-huh. Tenim una gran afluència de turisme mais, doncs això pot ser un impacte molt important, perquè una convenció ràpidament de 100-150 persones, això pot suposar 400 euros al dia, aquesta pujada, no? Pues 4 o 5 dies ràpidament estem en 2.000 euros, no? I això, a l'hora de comparar una convenció a Sitges amb una convenció a València, a l'Aragó, a França o al Principat d'Andorra, on no tenen aquestes taxes o aquest volum de taxes, doncs pot ser un factor diferencial, no?
S'han donat casos de convencions que hagin decidit per una qüestió de costos, perquè evidentment, com comentava el president del Gremi, 400 euros al dia ja és, diguem-ne, per pensar una miqueta, entre altres coses, depèn de l'empresa, òbviament, però ja són diners. Algú ha canviat de destinació també per això, des del punt de vista d'empreses, de congressos?
Per suposat, empreses, sí? Empreses han canviat de destinació per costos. No et puc dir si aquests costos eren per l'allotjament, per la taxa o pel transport, però evidentment el factor preu és un factor determinant a l'hora d'aconseguir captar empreses al nostre entorn, no? Això és evident.
Per tant, com que, per dir-ho d'alguna manera, no revertirem la taxa turística, es tracta, no sé si, de poder compensar el màxim possible el fet de la taxa turística amb el valor afegit de la destinació i de tot allò que pugui aportar a una empresa de congressos i als congressistes, no?
Bueno, el primer que estem demanant és que aquesta mesura es reverteixi, i encara no està 100% descartat que això sigui així. Nosaltres hem tingut...
La mesura, és a dir, l'augment, el 100% de la taxa, eh?
Efectivament. I això, el que et puc dir, nosaltres com a Gremi de Sitges hem participat a reunions amb la Conselleria d'Economia de la Generalitat, amb el conseller en aquest cas. La darrera deu ser al voltant d'uns 6 mesos, i allà mateix el propi conseller, mostrava el seu escepticisme en que aquesta mesura fos positiva, no? Llavors, quin és el motiu de que es dugui a terme? Doncs és evident que és la conveniència política d'aconseguir una estabilitat al govern, no? Quan la pròpia conselleria no estava precisament, de fet s'ha vingut, això és un fet objectiu, s'ha vingut ajornant, uh-huh. perquè no es veia la utilitat o el motiu clar, no? Des de la pròpia conselleria. Per tant, nosaltres mantenim una certa esperança de que es torni a la taula i es torni a parlar les motivacions per poder implantar això, i segon, quin serà, en cas de que s'implanti, quin serà el retorn, com bé dius tu, per als municipis en aquest tema, no? Perquè si, com es va dir la setmana passada, que ho comentaves tu, és una mica per tot, no? Una mica el resum del que es va dir l'alcaldessa durant la visita a Esquerra aquí, doncs, aquest per tot torna a ser aquesta bossa única que moltes vegades no sabem quin benefici, quin objectiu té per Sitges, no?
Hi hauria un posicionament més positiu si d'alguna manera es poguessin definir exactament quins són els objectius d'aquest recàrrec municipal que ara està sobre la taula?
Si aquests objectius són orientats, com deies tu, a millorar el nostre producte, el nostre servei, per suposat. Ara, una cosa és que es pugui manifestar i una altra que es dugui a terme, no? Perquè ja et dic que l'última vegada, quan es va implantar la taxa turística, es va dir una cosa i després s'ha fet la contrària, no?
Uh-huh. Ho dic perquè en aquest sentit, clar, la Generalitat és més difícil de trucar a la porta si el recàrrec municipal, en principi, diguem-ne que gestiona des dels propis ajuntaments i, per tant, els ajuntaments poden tenir una certa llibertat, una certa independència de criteri, aleshores sí que, diguem-ne, que pagaria la pena poder definir aquests objectius, suposo.
Bueno, jo crec que és una mesura imprescindible, no? Respecte al recàrrec municipal, jo vull afegir una altra cosa, no? Aquí s'han tingut, des del Gremi de Sitges, s'han tingut reunions amb els diferents actors polítics de la vila i el missatge que s'ha transmet sempre és el mateix. Escolta, primer, a l'hora de pensar en recaptar més a través de l'impost turístic, primer el que hem de fer és assegurar que la recaptació que tenim actualment retorna a Sitges en la mesura que es va definir en el seu moment, no? És a dir, els municipis reben un percentatge d'aquesta taxa turística que es recapta i a Sitges, fent un mínim estudi del que paguem als hotels més importants, diguéssim, els més grans, els més importants, més grans, ja no quadraven els números, no? És a dir, estàvem rebent menys del que estem pagant i del que ens pertoca. Per tant, a partir d'aquí, i això és una diguem-li, denúncia que portem repetint des dels darrers 5 anys, el primer que hem de fer és assegurar, com a municipi, que estem rebent el que ens pertoca, perquè el que no tindria cap sentit és demanar més als hotels si no estem, com a municipi, ni rebent el que ens pertoca, no? Jo crec que això és obvi.
Gairebé esteu fent una extrapolació local a l'assumpte del finançament, eh? Del finançament global, eh? És a dir, estem aportant tot un seguit de diners que no ens retornen, o com a mínim no tenim.
Però no des d'un punt de vista filosòfic, des d'un punt de vista purament matemàtic, no? Ja. Es va dir que aquí s'havia de rebre, ara no recordo quin era el percentatge, el 50, ja no recordo com ha canviat tantes vegades, ja no recordo quin és el que ens pertoca, però diguem que si és el 50% de la taxa turística i a Sitges es recapten, per dir alguna cosa, 100.000 euros, doncs aquí han de venir 50. Si no arriben 50, arriben 35... què està passant amb els altres 15. No és un tema filosòfic que ens agradaria rebre més o menys, sinó simplement és un aspecte purament matemàtic, no? Fem els números, comptem, i si no quadren, demanem perquè no quadren. És el primer punt, no?
Per tant, des del gremi, des de les associacions gremials, es creu o es té l'esperança que es podrà revertir o com a mínim es podrà debatre, posar sobre la taula aquesta intenció inicial?
Diguéssim que ho tenim al full de ruta. Parlar d'esperança, doncs, bueno, tots ens coneixem, no?
Aquesta setmana
aquí dependrà,
també...
dependrà del suport que tingui el govern en el moment de tot, no?
Aquesta setmana, que també ha estat notícia, ho publicava l'alcaldessa a les xarxes socials, aquesta proposta per portar al ple municipal del proper dimecres d'una suspensió temporal de llicències durant un any, sobretot en aquelles claus que permeten l'ús mixt entre hoteler i altres usos. L'alcaldessa diu que des de l'Ajuntament s'ha detectat que s'estan utilitzant fórmules legals per convertir edificis en negocis turístics encoberts, hotels que semblen pisos, residències que funcionen com apartaments turístics o canvis d'ús que redueixen encara més l'habitatge per veïns. Des del gremi se'n té constància d'això?
Mira, jo t'he de dir que fa precisament un parell de dies vaig rebre un correu de l'alcaldessa, cosa que li agraeixo, informant-nos d'aquest tema, i amb la informació que hi posava en aquell correu, doncs en principi la nostra valoració és positiva. Ara, el que també li vaig demanar, òbviament, és que, si us plau, ens fes arribar al literal d'aquest acord o d'aquesta proposta per poder analitzar-la bé, però a priori, pel que sabem i el que se'ns va comunicar, doncs té tota la lògica del món, no? I per tant recolzem aquesta mesura amb la prudència de no conèixer el literal de la mateixa, no?
Des de l'experiència que pot tenir Òscar Estover, i sobretot pels que no en sabem d'aquest món, què passa? Que els hotels ara ja no són els hotels tal i com els contemplàvem fa 20 anys, 30 anys o 40 anys? L'hotel és aquell espai on un s'hi passa una nit, dues nits, tres nits, sinó que ara habitacions d'hotel es poden vendre?
Aquí a Catalunya això es va posar en marxa fa, jo ara no recordo si 2 o 3 anys, que és el famós tema de la que col·loquialment es deia la multipropietat, no?
Ah, exacte.
Això en altres regions d'Espanya està funcionant. Aquí, a priori, no en tenim constància, menys a Sitges. Sí que és una mesura que es va habilitar des de la Generalitat perquè aquells municipis on pensessin que això podia ser d'algun benefici pel municipi es pogués posar en marxa. Aquí sí que es fa un parell d'anys, si no recordo malament, o tres anys, ja es va aprovar en un ple que es pogués dur a terme, però a mi en aquests moments no em consta, primer, ni que això sigui una demanda per part del sector, ni segon que s'estigui utilitzant de forma generalitzada. Mm-hmm. Si això succeeix en algun establiment concret o està previst que succeeixi en algun establiment de nova construcció, doncs ho desconec completament, no?
A veure si m'explico bé i si no els matisos que em pugui fer és Carastover. Perquè tothom ens entengui, ens imaginem un hotel i les habitacions d'un hotel i que una habitació d'un hotel és oferta, és venuda a algú. I en aquesta venda se li diu obertament amb aquest algú, amb aquest nou propietari, aquesta habitació és teva, però és teva durant, jo què sé, 8 mesos a l'any o 4 mesos a l'any o 10 mesos a l'any. Els altres dos mesos l'habitació la gestionaré jo, propietari de l'hotel, i els guanys els portarem a mitges més o menys. És així?
Sí, aquí el matís, no a tu, sinó en general, sí. El matís és... és a dir, hi ha una figura que és per una persona que vol invertir en turisme, i això sí que està previst que passi ara properament aquí a Sitges, no? Però una persona que vol invertir pugui comprar una habitació, però sí, algun tipus d'allotjament dins d'un hotel,
sí.
I el pugui donar en gestió al propi hotel. D'acord. Perquè el gestioni i li generi un benefici.
Déu-n'hi-do.
I el pugui utilitzar en algun moment de l'any, no?
Digues, sí.
Pues, mira, escolta, avui aquesta setmana no la lloguis perquè estaré jo, no? Això és una fórmula d'inversió que entenc que pot ser raonable, diguéssim.
És una certa, però... és una certa perversió del concepte hotel, per això, no?
Bueno, no ho veig així, perquè...
No, pregunto, perquè és clar, per això deia que teníem nosaltres allò tipificat, no. Un hotel com un indret on hi ha habitacions...
Bueno, segueix sent el mateix, eh?
No,
aquí
ja.
el que igual estem pensant tu i jo és que això pot provocar un frau, i aquí és el problema, és
ja,
a dir,
ja.
Si un inversor junta amb altra gent i construeixen un hotel...
Exacte.
I aquest hotel es lloga per habitacions, igual que tota la vida, diguéssim, aquest inversor rebrà uns beneficis en base a la facturació global de l'hotel. No hi ha massa diferència entre que aquest inversor pugui comprar una habitació, diguéssim, i que l'hotel la segueixi gestionant i ell rebi els beneficis d'aquesta habitació. Vull dir, filosòficament no hi ha gaire diferència, no? Si això funciona així. Quin és el possible frau? El possible frau és que compri l'habitació en comptes de comprar un pis i la faci servir com segona residència i no la llogui l'hotel, etcètera, no? Aquest és el possible frau i el que s'hauria de vigilar, no? I que no té res a veure amb, diguéssim, amb l'objectiu de permetre que els inversors puguin, en un moment donat, comprar una part una habitació en un hotel com a inversió i com a que puguin gaudir una setmana o que puguin gaudir el que sigui, però no amb aquesta, diguéssim, visió residencial, no?
Suposo que aquí la clau de volta és, com deia Òscar Estobre, aquest assumpte de la inversió, perquè, vaja, tothom coneixerà que almenys en algun moment a la vida hi ha hagut en els hotels persones, famílies que han reservat allò tot l'estiu i tots els hotels coneixen, diguem-ne, clients fidels que han vingut cada any, que han reservat en el mateix moment de l'any, han reservat no sé quants dies...
Però en el fons el frau no està en el propi client, sinó en l'utilització d'una clau turística, diguéssim, perquè un promotor pugui fer un edifici encobert, no?
Sí, sí.
No és el propi client, sinó el promotor,
sí,
no?
Sí. Per tant, enteneu que d'alguna manera ho veieu positiu que hi hagi aquesta suspensió temporal de llicències com a mínim per reordenar una miqueta aquest assumpte, no?
Bueno, jo insisteixo, no sé si té a veure amb això o té a veure amb altres coses, no m'atreveixo a dir-ho, no? Però en la visió de regular qualsevol activitat que no pugui ser compatible amb el que realment hauria de ser, Doncs en principi ho veiem bé, no? Mm-hmm. Això de la... que no sé si és el tema o no, insisteixo, no sé si ve per aquí o no ve per aquí, però això és el que havia passat antigament, no? Que s'havia dit molt a Andalusia i de més, no? Que un promotor feia un edifici en un terreny hoteler,
sí.
El venia sencer, no? Venia tots els allotjaments, i deixava una petita recepció, diguéssim, per dir que allò era un hotel, no?
Exacte.
I ser el benefici, diguéssim, en el moment de construir, no? És a dir, això sí que era, o jo ho veig, si més no, com un frau de l'objectiu de la clau del solar, no? No em consta que sigui el que està passant aquí, ni em consta que hi hagi cap actuació en aquest sentit en el cas de Sitges, no?
D'acord.
Ni que sigui un problema, perquè aquí turísticament, de moment, evidentment, és una vila turística i té molt sentit que les claus hoteleres s'utilitzin com hotels, no?
D'aquí que precisament això es vulgui reordenar i les claus hoteleres, diguem-ne el terreny que ja està tipificat com a clau hotelera, no sigui terreny, en aquest cas, susceptible d'aquesta suspensió temporal de llicències que afecta molt els terrenys d'aquests de clau mixta que hem comentat abans. Però ens ha servit, ens ha servit aquesta, diguem-ne, aquesta classe pràctica, perquè no sé si això és una tendència de futur o no.
Ja et dic, aquí a Sitges no ho sembla,
aquí
que
sigui no.
En aquests moments un tema sobre la taula, no?
A Catalunya...
Pues no m'atreveixo a dir-ho.
No,
de les reunions que hem tingut amb altres gremis no ha sorgit mai aquest tema com a una preocupació, però bueno, no ho desconec. El que sí dic és que, evidentment, el món evolucionen també els diferents sectors, i que hi hagi noves fórmules turístiques o d'allotjaments, en aquest cas, o noves fórmules hoteleres o compatibles amb apart hotels i de més, pues ho veiem bé, no? És a dir, si sempre i quan sigui aquest ús turístic, amb la fórmula que sigui, estigui regulat, estigui fent-se d'una forma legal i no suposi cap tipus de frau, doncs encantats, no? I ja em consta que sí que hi ha altres fórmules, no?
És a dir, sempre i quan es tingui en consideració l'essència fonamental que és que aquella habitació, que aquell espai sigui perquè unes persones venen aquí a passar uns dies, unes setmanes, una temporada, com qualsevol altre turista pugui anar a un hotel, eh?
Efectivament.
D'acord. 9:42, Òscar Estover, gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.